Aquí a l'Oest, un programa que et fa disfrutar l'estona que hi ets. Aquí a l'Oest. Vinga, marxetem, marxetem.
Ràdio Ponent, 106.8 FM.
Avui des de Ràdio Ponent encetem el tercer capítol de la nova secció que gira entorn la ciberdelinqüència. I com sempre tenim amb nosaltres a Jordi Rabinà, gerent i CEO de Harnet Solucions Tecnològiques. Bona tarda, Jordi.
Hola, què tal? Bona tarda.
En els dos primers capítols vam parlar del phishing i del ransomware, que són dos perillosos atacs. Vam veure com, bueno, com s'originaven, com podíem actuar. Avui parlarem, i no són menys importants, els atacs d'enginyeria social. Jordi, què són els atacs d'enginyeria social?
Bé, els atacs d'enginyeria social són els que es basen en, tècniques que van dirigides als usuaris, a nosaltres, ¿vale? Per aconseguir que revelem informació personal o permetre l'atacant prendre control dels dispositius, no? Existeixen diferents tipus d'atac i un d'ells és el que parlarem avui en concret, que és el spoofing o suplantació d'identitat.
En què tracta això de l'spoofing o la suplantació d'identitat?
Doncs bé, és el mateix, vale? Són dos sinònims, no? Spoofing o suplantació d'identitat, i són atacs que es basen en enganyar-nos suplantant la identitat d'una altra persona, vale? Que habitualment en un entorn empresarial acostuma a ser la identitat d'un superior, d'un client o d'un proveïdor, no? Llavors, bueno, són atacs que s'han posat molt de moda amb el teletreball, aprofitant una mica, i amb el temps de pandèmia han augmentat molt, no? Aprofitant una mica aquesta deslocalització, no? de les persones de l'empresa, aquesta una mica forma de treballar, una mica salto de mata, per dir algo, no? Mm. I sol·licita a les víctimes, pues, que lliuren informació confidencial o que facin transferències, bueno, ho comentarem una mica, no? Sense fer les comprovacions, pues, pertinents.
Sí, primer, si et sembla, anem a veure un parell d'exemples i després entrarem en fons a veure quins són els objectius i què busquen, en aquest cas, els atacs dels hackers. Per acabar d'entendre i posar en context als oients, ens pots posar un exemple dins d'una empresa?
Pues mira, dins d'una empresa, un exemple clar seria el conegut com a frau del CEO, no? Que seria una mica, doncs, la suplantació de la identitat d'un directiu que demana a una persona de davall seu, un exemple clar, pues, seria una persona del departament financer, doncs, que faci una transferència urgent, i tot això sempre se revesteix una mica d'una confidencialitat, d'un secretisme, no?, per evitar que la víctima faci les consultes o les comprovacions pertinents, no? Llavors, suplanta la identitat d'aquesta persona, habitualment mitjançant un correu electrònic o alguna cosa d'aquest tipus, o inclús la pròpia veu, ¿vale? S'ha arribat a suplantar a nivell informàtic, pues, la veu de persones, pues, per a això, no?
És a dir,
el frau del CEO, sí.
No sol el fet d'escriure un mail o algo, que és la veu també.
Sí, correcte. A través de simuladors, no?, pues, artificials, pues, simulen la veu d'una persona, pues, per fer dir el que necessiten, no?
Sí, i això t'anava a dir. És a dir, clar, l'atacant, quan t'envia aquest missatge, no?, al que estava una mica per sota, no entra en detalls, no entra de les operacions, perquè al ser una persona externa de l'empresa, entenc que a l'hora de fer la petició d'enviar alguna documentació o de fer algun pagament, no deuen entrar en detalls, perquè potser no saben ben bé de què funciona i poden ser descoberts.
Clar, depèn molt de com hagi, de a quin nivell l'atacant hagi arribat, no? Perquè ens trobem des d'atacs on els atacants tenen molt poques dades de les víctimes, vale? En la qual també les possibilitats d'èxit són molt baixes, i després ens trobem casos on, per exemple, han entrat a la bústia de correu del CEO de l'empresa, no? Llavors, si entren en una bústia de correu, imaginem una bústia de Hotmail, no? O de Google, no? D'un CEO, no? I allà podem veure, pues, com es comunica, amb qui es comunica, com són el to dels seus correus. A part, quan envien el correu, l'envien des de la pròpia bústia, en la qual la credibilitat és alta, ¿vale? Perquè no t'estan enviant el correu d'una bústia externa, sinó de la bústia del teu superior. I moltes vegades inclús imiten altres correus anteriors que troben a dintre de la bústia, en la qual hi ha casos on la informació que tenen és molta, perquè avui en dia, com que ens comuniquem molt, doncs, per exemple, per correu electrònic,
sí.
Pues, si han fet un estudi de l'anterior contingut d'aquesta bústia, doncs poden arribar a tenir bastanta informació. I llavors ser bastant, diguéssim, doncs, efectius, no?, a l'hora sí. de fer aquest engany, no? Després hi ha altres cops que no, que és el que dius tu, que hi ha un simple cop de vista al correu, doncs entre que ja l'adreça no coincideix, pues el correu és molt genèric i tal, pues bueno, ja genera sempre pues molts dubtes, no?
Sí, que no segueix la línia estil una mica de l'empresa i llavors això pot ser un indici de que es tracta d'un atac.
Correcte, correcte.
I llavors... No és una cosa sol amb empreses. Tens algun exemple amb algun proveïdor extern a l'empresa?
Sí, sí, sí. Aquí, per exemple, un altre exemple, una mica dins del món empresarial, però no dins de l'organigrama de l'empresa,
sí.
És el fet de, també, per exemple, entrant en una bústia de correu, doncs suplantar un proveïdor i enviar un correu a un client, no? O sigui, un proveïdor que envia un correu a un client dient-li, sisplau, les properes, hem canviat el nostre número de compte, sisplau, les properes factures no ens les gireu al número de compte anterior, sinó que ens les pagueu a través d'aquest nou número de compte, no? I llavors el client final agafa i passa a fer les transferències cap a aquest número de compte nou que creu que li ha donat el seu proveïdor, però realment li ha donat un hacker, no?, al nom del seu proveïdor, no? I, bueno, pues això també és una suplantació d'identitat clara i flagrant i que està pues, a l'ordre del dia. És una cosa que està succeint.
Jordi, en el cas del ransomware vam veure que el virus ens entrava a l'hora que... Bueno, un dels mètodes era quan obríem un arxiu. En aquest cas, com aconsegueixen els atacants suplantar la identitat d'una tercera persona?
Bé, doncs, a veure, hi hauria diverses tècniques, no? Una d'elles seria mitjançant un atac inicial de phishing, és a dir, doncs que hagin aconseguit l'usuari i password de la bústia, doncs en aquest cas del CEO de l'empresa, val? A través d'un atac de phishing, i llavors ja entrin i doncs ja tinguin accés a tota aquesta informació. Una altra manera també és imitant l'adreça d'aquesta persona o... mitjançant correus electrònics que, amb un correu electrònic tu pots una mica, d'alguna forma, suplantar la capçalera d'aquest correu. No és igual que tu pots portar una carta a correu o una bústia de correus, vale? I al remitent pots posar que ets una altra persona. L'estàs enviant tu, l'estàs posant tu, la bústia, la carta a la bústia, però tota la part de darrere estàs dient que ets, pues, X persona, no?
Sí.
Doncs amb el protocol de correu electrònic, a nivell bàsic, es pot fer el mateix. Tu pots enviar un correu des d'una adreça, però posar que el remitent és un altre. Aquí ja dependrà una mica, després de la qualitat dels serveis de correu electrònic del receptor, de ser capaç de discernir aquest engany o deixar-ho passar, no? Però vull dir, aquesta és una altra manera de suplantar, que és això, falsejant el remitent d'un correu electrònic, no? Llavors, o bé te'l falsegen o bé t'han entrat a la teva bústia, no? Llavors, també, bueno, ja després quan parlem una mica de com protegir-nos, doncs veurem que a vegades posem a disposició dels atacants més informació de la necessària, no?
Sí, abans de preguntar-te a veure què podem fer per protegir-nos, o sigui, el pas previ, és a dir, hem sigut atacats, en el cas dels ransomware, el hacker ens demanava com, bueno, ens podria fer com una mica de xantatge, no? Era com una espècie de rescat, vam dir, que a canvi dels documents havíem de fer un pagament. En aquest cas, què hem de fer si som atacats? O sigui, què ens poden demanar?
Bueno, al principi el que ens estan, clarament, el que ens estan demanant ja és, o sigui, al propi correu ens estan demanant, sí. O bé, que fem una transferència, vale? Pues a un compte, perquè així ens ho ordena el nostre superior, aquest és el típic cas pues, del frau del CEO, o que fem una transferència a un altre a un compte correu a un compte corrent que ens ha proporcionat un proveïdor i que aquest compte corrent en realitat no és el proveïdor, sinó que és el hacker, no? Vull dir que sempre el que ens demanaran és una transferència econòmica, no?
I ara sí, com ens podem protegir?
A veure, per protegir-nos d'aquesta mena d'atacs, doncs el primer seria desconfiar de correus poc habituals, no? De superiors nostres o de proveïdors, no? I sempre fer una validació de la sol·licitud que hem rebut, no? És a dir, si algú ens demana d'un proveïdor o un superior de fer una transferència, doncs validar personalment amb ell, telefònicament o personalment, que això és lícit, no? De fet, la majoria d'empreses ja s'estan establint uns protocols financers a l'hora de modificar tota aquesta sèrie de dades, no? I cada vegada veiem més que al final molts proveïdors, ja en vez d'enviar-nos el correu electrònic, pues, al cost del missatge, doncs ens adjunten un document certificat del banc on tal aquell és el seu número de compte. Bueno, hi ha una sèrie de protocols que es recomana tenir en compte abans de modificar dades bancàries o de fer operacions bancàries per instruccions rebudes per correu electrònic, no?
Sí, hi ha... endavant.
Sí, després també és important utilitzar eines de correu que ens avisin de possibles problemes de suplantació d'identitat, vale? O sigui, el que et deia jo, que siguin capaços d'aquesta carta que algú ha tirat a la bústia posant a darrere un remitent que no és, doncs que el nostre sistema de correu vegi que aquell correu, el seu origen, no és l'adequat, no? Llavors, sistemes empresarials professionals com Google Workspace de Google o Office 365 ens permeten, en aquest sentit, ens ajuden a protegir-nos, no? Igual que tenir activada una autenticació de doble pas, és a dir, que per obrir el nostre correu electrònic, a part, tinguem que fer una validació des del mòbil, doncs, d'un codi addicional o donar una instrucció extra des del mòbil, fa que les nostres bústies estiguin més protegides contra el phishing, per dir-ho d'alguna forma, no? I també seria molt important la formació dels empleats en tot això, no? Pues com el que estem comentant ara, doncs, fer una sèrie de xerrades a les empreses, és una de les coses que nosaltres fem habitualment, on formem als empleats, parlem de tota aquesta mena d'atacs, doncs, perquè tinguin una cultura sobre aquest tema i puguin estar millor preparats. Inclús avui en dia hi ha al mercat ciberassegurances que entre les seves cobertures tenen la cobertura de protegir-nos d'accions derivades d'aquestes suplantacions d'identitat.
No? És a dir, em pots explicar això del mercat?
Com vols dir, el del mercat?
O sigui, això últim que acabes de comentar, que ens pot protegir d'aquests atacs. Perquè, o sigui...
Bueno, sí.
O sigui, perquè, clar, o sigui, ara estem parlant, ho estem enfocant dins d'una empresa, però, òbviament, si hi ha algun interès, no?, depèn de la persona i això, però com a particular també podem rebre aquests atacs, no?
O no sí, són tan comuns? No són comuns en el sentit de que l'objectiu... o sigui, no sé, un particular de qui rep, o sigui que, o sigui, bueno, no sé, no ens hem trobat mai, no? O sigui,
sí,
una suplantació d'identitat d'algú, imagina't, no sé, pues que ta mare li suplantes la identitat i te demana que facis una transferència a un altre familiar o algo així, tindria que ser un cas així, però clar, no és tan comú entre particulars aquesta mena de transaccions econòmiques com a les empreses, no? Per això aquests són atacs dirigits amb un 99% dels casos a les empreses.
No, val. Més que res era això. Saps que no us haguéssiu trobat algun cas ja com a curiositat de particular que no haguessin demanat fer operacions pels bancs i aquestes coses.
No ens hem trobat. Probablement existeixi, no? El que passa que ja al CEL també habitualment els nostres serveis més dirigits a empreses pues no tenim constància de casos d'aquest tipus, però és possible que succeeixin, especialment en aquest cas de que entren a la bústia d'una persona, no? Perquè quan s'entra a la bústia d'una persona, pues se té molta informació, no? Sobre el seu dia a dia, i llavors pot haver un particular que el seu dia a dia pues manegi pues moltes transferències i coses d'aquest tipus, no? I llavors pues pugui ser víctima també d'aquesta mena d'atacs.
No, clar, i a mi el que m'ha sorprès d'aquest atac, a part de lo de la suplantació de la veu, és que, vulguis o no, hi ha un treball a darrere perquè no sols te copien les dades, sinó la teva manera d'escriure, d'expressar-te... Vull dir, hi ha un cert treball enrere que Déu-n'hi-do.
Correcte, correcte. Vull dir, ja bueno, des dels típics pues, atacs més burdos, no? Sí. Fins a atacs molt treballats, no? Per exemple, va haver fa uns mesos un cas, vale, la farmacèutica galega Zendal,
sí,
que li van estafar 9 milions d'euros amb aquest sistema durant el confinament.
Ostres, Déu-n'hi-do.
O sigui, que s'ho van treballar totalment, van suplantar pues, el CEO i van fer una sèrie de correus al director financer, que va fer fins a 20 transferències,
sí,
entre el 19 i el 23 de novembre, concretament de l'any passat, i creia que ho feia per ordre del seu cap. I a més, encara van sofisticar més l'engany, es van fer passar per auditors de la persona a la que anava a fer les transferències per girar per via telefonemàtica les ordres de pagament i les corresponents factures falses, no? I el responsable pues, bueno, va confiar cegament en totes les ordres rebudes i sí, va atendre tots els requeriments de pagament. Fins que al final l'empresa es va quedar sense liquiditat i llavors va ser quan va decidir parlar personalment amb el seu cap, no? Que va negar haver ordenat cap tipus de pagament i es va descobrir l'engany.
Jordi,
ja era tard i...
No, sí, sí, t'han de dir, Jordi, ens hem quedat sense temps, vull dir, s'ha de tenir molta cura. Bueno, parlem la setmana vinent sobre algun altre problema de la ciberdelinqüència. Jordi, moltes gràcies.
Perfecte, gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins la setmana que ve.
I la ràdio continua.